I sens dubte una proposta que creiem molt interessant, la que els comentàvem ara fa uns momentets en el temps de l'agenda. Aquest dijous s'inaugura el Cafè de l'Art del Retiro a partir de les 7 de la tarda, dues exposicions, Sitges Old School i fotografies d'en Rodrigo Cabeza Lima. És una mostra de fotografies i objectes relacionats amb la primera època, diguem-ho així, del monopatí a Sitges. I, en fi, hi estan treballant d'una forma, doncs, sobretot, amb molta il·lusió, la gent que s'està encarregant d'organitzar aquestes dues exposicions, de la que, evidentment, en volem parlar una miqueta, de fer un tastet aquest matí de dilluns en companyia d'en Carles Pedrosa. Carles, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
I d'en Rodrigo Vargas de Lima. Este es tu nombre.
Sí, sí.
¿Cómo ha de ser, Rodrigo? Buenos días.
Sí, sí.
Esta de cabeza es un mote.
Sí, que tengo desde los 7 años de edad, creo. Llevan 30 años con el mote.
Ahí en Brasil...
Sí,
es bastante...
Bueno, casi todos tienen un mote.
Un mote, sí. ¿Te puede preguntar por qué?
Uf, es que...
¿O es una historia
pequeño,
difícil de contar?
No, es que de pequeño...
Eras cabezón de pequeño.
También.
¿Tiene que ver con el tamaño de la cabeza?
Más por la cosa del pelo, porque, ¿sabes? Como no te... Que mandes la madre, ella escogía el tipo de corte de pelo.
Ah.
Entonces yo quedaba con una cabeza grande y pues así quedó. En principio mi madre, no, que no llamáis así al niño, que quedará traumatizado. Y bueno, cuando empecé a quedarme un poco famoso con el patín, hasta mi madre me llamaba de cabeza ya. Entonces
bueno,
quedó.
Lo llevas bien, ¿no?
Ahí quedó, sí.
Lo llevas
sí,
bien,
sí.
Ningún problema. Bé, doncs, tant el Rodrigo com el Carles estan aquest matí aquí a la ràdio per parlar una miqueta d'aquestes dues exposicions, d'aquest Sitges Old School i aquestes fotografies que també ens presenta en Rodrigo. En fi, material, suposo, Carles, moltíssim, no sé si en teniu molt, o una miqueta, la primera qüestió seria com neix aquesta exposició?
Bueno, en principi, tot s'ha de dir que en principi el cap, el que se li va posar pel cap és el Valentí Mongai.
Sí.
Aquest és, també era un dels primers old skaters que havia aquí a Sitges.
Un malalt, diguem-ho així.
Malalt, I no sé si, bueno, tothom suposo que coneixeu ja el Valen, i quan
sí.
se li fos algú al cap, hem de fer una expo d'això i tal, 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 i mira. I hem començat i endavant, aquí estem.
Uh-huh.
Hem trobat bastants skates i la gent ha col·laborat molt,
uh-huh.
i en tenim doncs bastants, de l'època, des del 75, 70, perdona, des del 70, des del 70 tenim ja el primer skate que es va vendre aquí a Sitges.
Déu-n'hi-do. Perquè en el teu cas, Carles, quan vas començar a patinar, per què?
Bueno, és com una moda, vull dir, jo en 9 o 10 anys, ara te'n faré 49 aviat, doncs recordo que això, a Ferran Esports apareix un tros de fusta amb rodes negres. I què és això? I clar, nosaltres, la gent del barri, no sabíem què era això. Què fem? Doncs comprem això, seiem, baixem amb això i no sabem què fer. No, en realitat no ho sabíem. Era una joguina més que teníem al carrer. No?
Uh-huh.
Sense res, només sentats i baixant. I ja està.
I a partir d'aquí, doncs...
I a partir d'aquí, doncs...
La poca... Us aneu ajuntant, suposo, gent que teníeu els,
sí,
els mateixos...
Sí, els ajuntaven. Sí. Tot va ser una miqueta... Fins que vam veure un americà que al col·legi anava dret. I diu que aquest tio, amb un esquet molt especial, amb unes rodes molt xulis, no? Nosaltres, que és això, hosti, si va dret...
Home, es pot anar dret, no? Nosaltres anem sentats...
I llavors, clar, nosaltres comencem a... I després, les cases van començar a evolucionar. No? Llavors, el 76 o 77, ja podries comprar un esquet una miqueta millor que aquell primer de fusta, no?
Uh-huh.
I, bueno, tots al passeig, allà a fer el que bonament podíem fer, no?
Hi havia molts malalts...
Bueno,
d'aquest mundillo,
doncs,
sí.
Bueno, del barri, doncs, ens juntaven sempre 7, 8, no hi havia molts, però a mica, que anàvem al passeig i fèiem coses que veiem, per exemple, en una revista que compràvem francesa, que es deia Skateboard France Internacional, perquè no sabíem què fer nosaltres realment. Llavors, a les fotos que veiem, doncs, mira, si podem fer el pino, doncs pues fèiem el pino. Fèiem slalom, posàvem llaunes de Coca-Cola i vinga,
slalom. Sí, casava.
I mica, cada tarda, després del col·le, anàvem i veníem més gent, i més nanos petits. I ja tallem cascos i tal, i mira, i així feia.
Mm-hmm. Perquè suposo que hi ha una època en què qui més qui menys tenia cara seva un skate, no?
Sí, clar, era...
Jo ara els deia tant al Rodrigo com al Carles, home, no sé si això s'ha d'interpretar com una moda, no? I les modes van i venen.
Sí, és molt probable, va ser una moda, va ser un temps que va sortir això, el que passa que, clar, nosaltres en aquella època no havia ni skateparks, no teníem res, no?
Mm-hmm.
Recordo que van obrir una segura de Calafell, i si el pare o mon germà, que ja era gran, ens podien portar, i anàvem, però eren llocs que no estaven ben organitzats. La gent tenia poca informació aquí,
ja.
En aquella època.
Aquí, com deies, Carles, anàveu al passeig i poca
al
cosa més.
Al passeig i el que veiem, mira, que vam,
sí, sí.
Es fa slalom, fèiem el pino, fèiem salt d'alçada i de longitud.
Uh-huh.
Vull dir, no sabíem què fer.
O qui més qui menys baixava al carrer Bonaire, al carrer Sant Pere o al carrer Sant Pau, que són els que feien anava... baixada, no?
Sí, fins que aquella mi anaven rodonit. Ens enganxàvem a la vespa i vinga pel passeig, pel vinyet allà, amb la vespa enganxats. I sí, bàsicament era una mena de... de moda, de joguina, que després quan passen, t'arriben els 18 o els 20 anys i dius, bueno, ara ja me'n vaig amb la nena por ahí a la disco, amb la Vespa, saps? I passa una mica, i és una pena, perquè...
Què va durar això, més o menys, Carles?
Des de que
en el cas concret de Sitges,
Des de, el primer, ja et dic, es va vendre als 70, i això va durar fins al 82, 85, el que és la primera part. Després sí que n'hi ha nanos que van fent skate. I si no, a partir del 80 i alguna cosa, que és ja com, per exemple, aquesta Rodrigo aquí, que domina més, jo ja desapareixo. La gent de la meva edat, doncs, ho deixem una miqueta en banda, perquè allò és un... és una joguina, llavors tu passes en la teva Vespa i vols anar amb la
noia
i desapareix ja. Sense skatepark, sense res. Va morir una mica en aquella etapa, no? Però després va tornar, suposo, una altra història, perquè allà els skits són diferents i així estem.
Molt bé. Le preguntava a Carles, ¿s'ha d'entendre com una moda esto o un estilo de vida? No sé cómo llamarlo.
Yo considero el patín más que nada un estilo de vida.
Ya.
Por cómo te vistes, cómo te relacionas con las personas, el tipo de cultura que absorbes. Lo que pasa es que desde unos 10, 15 años ya es una cosa que más no hay tanta moda.
Ya.
Quien empieza a patinar ya no dejas porque ya tienen más objetivos como patinador. Aquí en España es un poco distinto porque el mercado todavía no está muy fuerte,
yeah.
¿Sabes? Es una cosa que está madurando poco a poco. Pero, por ejemplo, él dice que de los años 70 hasta 80, pero, por ejemplo, yo en Brasil ya sabía que en 86, 87 había un español y un equipo internacional muy grande. O sea, fueron pasando, y las generaciones del patín son un poco cortas. Cada generación dura 5 años, más o menos.
Sí.
Porque, por ejemplo, ves el estilo que yo tengo de un tío que empezó... Yo empecé a patinar en 87. De un tío que empezó a patinar en 95 y es muy distinto. Y cada vez se nota más, porque ahora todas las generaciones están patinando juntas. Yo puedo compartir el skatepark con el tío que patinaba en los años 70. Y hasta yo conozco gente que empezó a patinar en 69, 68 y todavía patina. Entonces se comparte y ahí se da cuenta de las diferentes generaciones, las olas que han pasado de moda y cómo era el patín en determinadas épocas.
En tu caso, Rodrigo, vienes aquí a Sitges y supongo que conoces a toda esta gente, ¿no? Valen, Carlas.
El Valen lo he conocido muy por acaso porque, bueno, mi pareja ya visitaba su restaurante y ha dicho que yo patinaba. Y el Valen, no, que yo patinaba también y que tenía patín y que no sé qué. Pues vamos al skatepark. Y cómprate un patín y vamos a empezar. Y el Valen es un adicto al skate. Es una persona que es muy apasionada a eso. Y tanto que esta exposición, es verdad, no existiría si no fuera el Valen. Porque hay mucha gente patinando en Sitges, pero poca gente moviéndose por el patín.
Yeah.
Y el Valen, ¿sabes? És la persona que ha impulsionat tot això.
Quants éreu, Carles? Més o menys, recordes? Quan...
L'època d'allà, doncs, bueno, del grup, nosaltres érem poquets.
Del grup que us movíeu.
Del grup de la meva edat, més o menys, érem 7 o 8, no érem més de 6 o 4. 6, 7, una cosa així. El que passa que sí que és cert que després, a mica, els nanos més petitets que nosaltres, perquè clar, a tothom li agradava, no? Doncs veies que cada vegada hi havia més, no? I això va ser la roda que vam fer entre mon germà, Josep, i el Valen, jo, i el David Lanau, i gent de l'època, el Xavi Mercader, vam dir, fem una concentració, perquè mon germà era tipus Valen, un organitzador, no? Diu, anem a fer eventos, no? I com ho fem? Doncs, bueno, doncs mira, ho anunciem, i recordo que alguns bars es van donar Coca-Cola, les begudes, ho vam anunciar amb uns... Poca cosa, vam quedar al passeig, parlar del passeig fins al Terramar, una volta, no? I sí, van aparèixer uns 20 i tens, uns nanos aquí del poble. I així va ser que l'any següent, això era el 78, el 79 vam tornar. Llavors sí que es va... Diu, què és el que passa aquí? Perquè vam anar a Vilanova a donar papers i tal, i vam fer una mena de competició, i aquí sí, de cop i volta, diu, com pot ser? Són 78 inscrits, no que havíem al passeig, no? I després al 80 vam fer l'última concentració. A partir d'aquí ja cadascú vola una miqueta, i hi ha una cosa que sí que és certa, per mi, no? Que només la idea de pujar-te amb una taula amb quatre rodes i baixades dissabte, i és algú que sempre tens, no? Vull dir que després potser sí que he estat molts anys en escenari, o recordo una època després que l'agafes, vas una volta i... Però això és algú que se sent sempre, eh? Vull dir que pujar-te a sobre... I
no has perd mai aquesta habilitat, Carles?
No, és com anar en bici, vull dir que no... Ara torno, tu imagina't, encara que faré 49, me'n vaig a picar la bòbila i baixo amb el meu long cap a baix.
És a dir, quina sensació vas tenir tu personalment després de molts anys de no pujar-te damunt d'un skate? Tornar.
Bueno, el primer va ser anar amb el Valen a l'skatepark, això sí que va ser una novetat bestial, eh? Al 9 del matí els dos allà amb un skate, diu, esto què és? Hòstia, collons, però si és un skatepark, tu i no havíem, no teníem mai.
Clar, perquè ho comentava el Carles, no? Abans anaven al passeig i poca cosa més. Alguna baixadeta, no hi havia espais.
No, nosaltres sabíem que hi havia competicions d'eslàlom, de salt d'alçada, d'altura, una mena, que és el que es feia aquí, perquè aquí no havia cap skatepark. Hi havia un, el 80, que van obrir a Arenys de Munt, que és el primer, i aquest que comentava abans, sí, segur, de Calafell. I són skateparks que justament obrien quan nosaltres ja també estàvem en una època que d'aquí sí que s'ho deixava. Perquè ningú ens podia portar a Arenys de Munt. Vull dir, mon pare treballava i deia, sí, on vols que et porti a Arenys? Anar amb el con el monopatín? Ja, sí.
Sí, espera't.
I no teníem l'oportunitat d'anar amb un skatepark. I a part, en aquella època, als principis, aquí poca cosa havia aquí.
El Rodrigo ara ens ensenyava unes imatges precisament d'aquest skate a Calafell, em sembla que era.
Sí, sí.
Espectacular.
Hem recuperat imatges. És molt curiós que mon pare aficionat al cinema...
Que era un garatge, allò, no?
Sí, un garatge.
Una mena de garatge.
Un home es va pensar, bueno, això està de moda, tal, i anem a veure si tenim el profit. L'home aquell va fer amb un garatge unes baixades molt grans i molt en ciment, i va passar el que va passar, que els nanos que no en sabien molt anaven allà i es feien mal.
Llavors... És molt probable que avui tuviera més èxit que a l'època d'aquest skatepark. Mismo con este disseny molt antigo, perquè se nota en les rampes, era un skatepark que a mi me gustaría poder patinar.
Tu ara disfrutaries.
Perquè és molt divertido.
Ara tot és més estil, no sé, X Games, per exemple?
La verdad que l'X
Games... Más espectáculo...
No, en América sí, porque mueve mucha pasta. Por ejemplo, hay una competición que se llama Street League, que es muy elitista en América, que para cada etapa, son de varias etapas, te ganas más de $100,000, el campeón. O sea, envuelve mucha pasta. Hay también el X Games, que ahora viene a Barcelona el próximo año, que hay un poco de rechazo a este formato, principalmente en Barcelona, porque es una ciudad donde está prohibido patinar. Y toda la publicidad del ayuntamiento está hecha basada en el patín, pero bien. Aquí en España las competiciones, la gente ve las competiciones con otros ojos. La gente no es tan aficionada a las competiciones y por eso mismo es difícil encontrar competiciones bien organizadas aquí. Quizás las competiciones de los años 70 fueron más organizadas que las que hay hoy en día.
De acuerdo.
Y creo que quien más se mueve de verdad dentro de España son los catalanes. Que hay un circuito catalán que todavía hay que crecer. Hay la selección catalana de skateboard que este fin de semana está en Praga. Entonces, ¿sabes? Hay una movimentación, pero hay que organizar más todavía.
Algú més o menys de petit ha tingut un skate. I si ens ve una marca al cap és Sanchezki.
Sí, sí,
jo li preguntava, què és una marca americana? No, on te vas?
No, Sanchezki és una casa que va fer...
País Basc, no?
El País Basc, sí. I llavors va treure aquí el que són els primers petits, una taula de fusta molt petiteta, bastant gruixuda, sense laminar ni res, i bàsicament el que portava a sota era uns eixos i rodes del que és un patí normal, un patí de hockey.
Bueno, qui no recorda el clàssic Sanchezki, aquell taronja?
Sanchezki top, Sanchezki top, deien, la taronja, tots allà amb això, amb el braç allà, baixant. Recordo la Rosa, que una noia aquí a Sitges, que també... Tenim informacions de Vella Super 8 amb el seu Sanchezki. Després va tindre ja un flexible i qualsevol novetat que teníem era al·lucinant.
No, lo más divertido es que vuelve. Muchas marcas americanas reeditan patines con este formato. El Sanchezki vuelve también, por lo que me han dicho.
Que eran petits. Jo recordo que el Sanchezki top era petit.
Ja el veuràs a l'Expo. Ja veuràs una cosa que dius com pot ser.
Com és possible, no?
Sí.
El que es podia arribar a fer amb allò.
El que fèiem, les tonteries que fèiem amb això, però és veritat, és el que s'havien fet, no teníem res més.
Havíeu arribat a tenir problemes, entre cometes?
No.
A dir,
amb el tema d'anar, no. Parlo de... Nosaltres, vull dir, jo parlo d'obridament fins al 80, del 75 fins al 80.
Vull dir, perquè no sé si d'un temps cap aquí, el tema de l'skate, Rodrigo, me parece que hablamos en l'anterior entrevista aquí, como que estaba mal visto, ¿no? Como que molestaba, como que los skaters destrozaban el mobiliario urbano.
Bueno, es que la cosa es muy complicada, ¿sabes? Por ejemplo, Barcelona...
O ibas por la calle 90, y te pasaba un skate a toda velocidad, sí, ¿no? Y bueno.
Yo creo que gracias a un patinador llamado Enrique Lorenzo, que es de aquí, Barcelona se dio a conocer en todo el mundo. Y bueno, hubo todas las modificaciones con los Olimpiadas y hoy Barcelona es... como el centro del patín en el mundo, ¿sabes? Todo el mercado es americano, todos sueñan de ir a América a patinar, pero cuando quieres patinar tranquilo, vienes de Barcelona, porque es una ciudad que relativamente pequeña, todo es muy cerca, puedes ir a los pueblos. Lo que pasa es que hay la cosa del mobiliario urbano, porque por más que construyan skatepark, la gente no va a dejar de patinar en la calle, principalmente porque las fotos y los vídeos están hechos en la calle. Uh-huh. No se quieren ambientes artificiales para un vídeo. Entonces siempre hay problemas. Yo mismo ahora fui a patinar en Ripollet semana pasada y me tomé una multa. Entonces,
has tenido más de una, me parece, ¿no?
Yo una. ¿Una? Por bueno, suerte. Vale, en cinco años viviendo aquí he tenido una. Pero he tenido amigos que han tenido multas de más de 1,000 euros por patinar. Por un lado, yo entiendo, porque de verdad hay cosas que sí que se estropean. Pero al mismo tiempo yo no entiendo que, por ejemplo, haya una ley que no se puede beber en la calle y vea tanta gente bebiendo en la calle.
Bueno,
y
pero
no
eso
haya
tú, Rodri, por lo menos coges un skate y sabes hacer muchas virguerías, pero yo que me pasé tan claramente con mi long, con mis ruedas blanditas que no hacen ruido, tengo unas ruedas que tienen otro tipo de ruedas, ¿no? Fins ara els nanos van pel carrer, què passa amb els nanos al carrer? Un soroll tremebundo.
No, el ruïdor és...
I molts amics meus que veig que venen amb els nens, dic, escolta, compra el teu fill rodes més toves que no fan soroll. Uh-huh. Llavors, jo, que vagi jo tan tranquil·lament amb l'esquate, amb el meu long pel passeig, sense córrer, sense fer mal a ningú, com una bici, o més a poc una bici, i que no em deixin passar, també ho trobo una mica bestia, no?
No, és molt complicat, això, perquè, per exemple, per a la gent que no conoce patín, patín és patín. Da igual el formato, el tamaño.
Sí, bueno,
tamaño,
patines, como, da igual a niño malo patines, que va a romper algo y tal. Todos somos niños malos.
Y además hay eso, porque, por ejemplo, ves un tío, yo qué sé, fumando un porro con patín bajo el brazo. Quizás este tío no sea un patinador.
Yeah.
Tenga un patín, pero no es un tío que va al skatepark, que se mueve en...
Entonces, bueno, es como el que tiene un balón. Tengo un balón, pero no soy futbolista. Sí. ¿No?
Entonces ya se engloba todo como el mundo del patín y ahí queda. ¿Sabes? Uh-huh. Pero esto es del ser humano y no vamos a cambiar nunca.
Cuesta.
Sí. Uh-huh. Ahora de todo.
Aquí Sitges es va obrir un skatepark.
Sí.
Fa relativament poc. Bueno, estem parlant de potser... ¿Qué?
Yo creo...
¿10 años, potser?
Mira, por lo que me han dicho...
Ostres, que ara a vegades...
Porque yo llegué en 2000... 8 aquí. Me han hablado de 2000-2002.
Vale.
Entonces hace unos 10-12 años.
Sí, anava a dir, més o menys.
Sí.
¿Qué tal?
Mira, yo considero la rampa más divertida de toda Cataluña.
¿Sí?
Lo que pasa es que no hay manutención. Entonces, por ejemplo, de patinar empiezas a hacer skate cross porque tienes que...
Sí, que sortear un poco. Sí, sí, agujeros.
Pero sí que es una rampa muy divertida. ¿Sabes? Y todos que vienen, ahora ha salido muchos vídeos, precisamente un sueco, siempre sale, casi todo lo que se hace en Europa de skate, casi siempre sale la rampa de Sitges, porque es una rampa que viene y pasas muy bien patinando.
Uh-huh. La vas probar, Carles, que quines sensacions vas tenir allò?
Una passada, sí? Això ho veia jo a la revista que et comentava abans, francesa, sí. I oh, si algun dia poguéssim anar...
Si algun dia tinguéssim això, no?
I no teníem res que posar, però estava en francès, evidentment. I, hòstia, i de veritat que recordo aquell matí que el Valen va dir, tenim que anar a provar a l'skate park, que dius, ara que no sé si algú veuràs, no hi ha amagats els dos allà.
On te van aquests?
Estos gallos
són una mica grans ja.
Que se van a fer daño. I no, no, i ara el Valen hi va molt. Jo no tant he anat poc perquè és que jo em conec i em faré mal.
Sí?
Sí, sí, perquè...
Que eres més,
viciós,
més temerari o...
Falta un poco una mica, sí. Conocer sus límites.
Ah,
sí. Alguien es, se, la adrenalina va tan fuerte que quieres más y más y más.
Sí, sí, quieres más. Y al final complicado. No podré.
Porque esto, Rodrigo, se aprende, uno mismo aprende o no sé, existen maestros del skate que te puedan enseñar, que te puedan.
Sí.
O esto va un poco con la habilidad de cada uno, ¿no?
Mira, es una mezcla de cosas, porque puedes o aprender con tus amigos. Que es nuestro caso, porque siempre vamos a patinar juntos y les explico, mira, esto puedes hacer así, así. Uh-huh. Hay, por ejemplo, en verano se hacen los skate camps. Ahora mismo en Bilbao están haciendo uno que vas ahí, aprendes a patinar, aprendes a grabar, a hacer fotos y estas cosas. Pero te deja una pasta, hay que pagar. Y hay mucha gente que hace clases particulares. Por ejemplo, junta un grupo de niños y, bueno, cada uno se le deja 10 euros la hora y yo qué sé... Uh-huh. Y ahí a patinar y aprender. Solo yo veo muy difícil. Bueno, hoy en día es más fácil. Con el mundo de YouTube y vídeos es más fácil. En esta época que tenía revistas, entonces no veía las imágenes y movimiento. ¿Cómo aprendes a hacer algo?
Ya. Yeah.
porque no sabes.
Sí, sí, en una revista difícilmente podías.
Hoy en YouTube pone ahí tutorial skateboard y vas a aprender trucos. Acabas que aprendes.
No, Rodrigo es un buen profe, ¿eh? Vas allí.
Gracias.
Tendrías que ir al Valen allí haciendo ya.
No, la evolución. Vale,
clar, en la vostra casa, Carles, apreníeu
sí, no,
vosaltres mateixos, no? Provant coses. Ara me sec, ara poso dret, ara faig un
sí, com feien el pit, per exemple. Jo vaig veure en una foto francesa, hosti, si van amb la, fan el pit dins, amb la, i llavors el Valen i jo entrenant, fent el pit, al final vam baixar al carrer Bonaire fent el pit, eh? Pensis amb el casco i tal,
Déu-n'hi-do.
Es feien mal, però bueno, coses que feien. Però aprenia més, i mira, com la meva filla Cèlia,
sí?
Té 3 anys i mig, ja li puja, ja puja, es quadra com demana, i ja la deixo anar i va sola.
Déu-n'hi-do.
A partir d'aquí, no?
Sí, sí.
És un avantatge.
Per això, diu una miqueta que això també suposo que va amb l'habilitat de cadascú, no?
Sí, unos tienen más facilidad que otros.
Cada altres.
Y es muy fácil notar esto. Yo he hecho clases aquí para un grupo de 15 niños y yo sabía quién iba a seguir y quién no iba a seguir.
Ya.
Y poco me equivoco. Poco me he equivocado. Los que sabía que no iban a seguir.
Tienes un ojo pues, clínico, como se dice en estos casos, ¿eh?
Te das cuenta, porque es movimiento de cintura, de hombros y cosas así. Ves que hay gente que no tiene juego de cuerpo, ¿sabes?
Habilidad, habilidad.
Sí, básicamente eso. Y entonces te das un poco cuenta.
¿Heu caigut molt? ¿S'heu fet mal fent això?
No, jo en realitat...
No recordes allò una patacada no, important?
Un peu trencat, sí.
Sí?
Per fer el pino i caure malament. No poder parar, no? Ja. Tota pastilla. Però en realitat només en rascades, petites. I pensa que també...
Portàveu protecció, evidentment, sí, els colzes, els genolls...
Curiós, eh? Nosaltres en aquella època, al principi, anàvem en cascos, posàvem sempre doncs, proteccions i tal. I no, molt mal que jo recordi, no? Tampoc com és que agaféssim gran velocitat. Una enculada, pum, al cul i alguna coseta aquesta, però no, realment no. De mal, no.
És que penses que l'esquí d'aquesta clar... època era més peligrós.
Sí.
Perquè no tenia la estabilitat que tiene hoy.
Ajá.
Los ejes anchos, las ruedas eran mucho más duras porque eran casi todos de arcilla y te caías. Hoy en día es, mantiene un poco más la estabilidad. Los patines son más estables.
Ya.
Bueno, tú has nacido pudiendo vivir la suerte de ir al skatepark desde pequeño, nosotros no teníamos nada de eso.
No, la verdad es que cuando empecé tampoco lo que había, habíamos construido, ¿sabes? Porque eso también es de otra calidad que el patinador tiene, que es un poco basado en la filosofía punk del do it yourself, ¿sabes? Haga tú mismo, porque si no tiene, tú lo haces y va a encontrar una manera de hacerlo. Si no tiene patín, pues lo haces, ¿sabes?
Què et va costar? Recordes què et va costar el teu primer
skate?
No,
que va. No? El meu primer skate?
Sí, sí.
Impossible.
Impossible.
Molts anys.
Sí.
Mira, hi ha una cosa molt guapa, no? El primer skate era com el que veureu allà a l'Expo. No, és impossible recordar-me. Ma mare me'l va comprar probablement, no? Però després, te'n recordes que et vaig comentar abans que havia un americà que va vindre? El seu skate era així, feia bot, curva, no? Com els d'ara. I mon germà i jo vam anar a la fusteria d'aquí, de Sitges, i em va fer la fusta així. Una fusta petiteta, curvada, sí. I va ser potser el primer curvat que tenia jo, me'l vaig fer jo. I li vam enganxar les rodes del Sanchesqui sota i ara ja tenia
vinga,
un skate.
Som-hi.
Sí, sí.
Molt bé. 4 minuts i seran 3 quarts d'11 del matí. Per anar acabant, què veurem a l'exposició?
Bueno, el primer...
Old school.
Jo parlo de l'old school.
És vella escola, eh? Com...
Bueno, l'únic que veureu és d'això que hem parlat. Veureu les poquetes imatges que tenim, perquè hem buscat per tota la gent, amics i tal, i veureu fotos.
Alguna filmació, fins i tot.
I filmació en el Super 8, que veureu alguna cosa en filmació de Super 8, i les fotos de les, de les trobades que vam fer. Del 78, no, 78 no hi ha res, del 79 i el 80. Alguna filmació, fotos i també doncs, skates, evidentment.
Sí, sí, material divers.
Alguna coseta que han trobat es podrà mirar.
Perfecte.
La línia cronològica de patins que hemos encontrado está muy, muy bonita. I equipamientos de protección, accesorios, ruedas, estas cosas, todas.
I Rodrigo, doncs...
I paral·lelament, clar, l'exposició també del Rodrigo, que també incorpora molt de material, no, Rodrigo?
Sí.
Què podremos ver, en tu caso?
En mi exposición es una retrospectiva de 2004 hasta los días de hoy, que es el tiempo que llevo fotografiando. Entonces hay fotos de gente que yo he conocido muy pequeña, niños que hoy son muy famosos, de estrellas internacionales del patín, muchos brasileños, algunos europeos, pero muchas cosas de skate actual. Uh-huh. Es muy, ¿sabes? Son dos extremos directamente. Uh-huh. Y además de la exposición, también el día de la apertura, concierto de hip hop y grafitis y uh-huh. muchas cosas para que
todo. Va muy relacionado, ¿no? Hip hop con el skate.
Aquí, la verdad es que aquí en Europa no tanto como en
América. Es decir, los skaters escuchan hip hop.
Sí, bastante, uh-huh. bastante. Y hay muchos patinadores que son raperos también.
Ya.
Hay un, bueno, hay, son historias de historias.
Sí, verdad, historias pero que nos conllevarían mucho más tiempo.
Cantan uh-huh. y hacen sus rimas y uh-huh. bueno, y hacen los grafitis también. Es un poco todo uh-huh. la cultura.
Doncs, si us sembla, de moment ho deixem aquí. Qui vulgui que vagi al retiro i que gaudeixi, doncs...
Per cert, una cosa, sí. És el dia de la Carme, no?
Sí.
Tinc que felicitar la meva dona, que és el seu cumpleaños, i si diu Carme, no em matarà. Célia, soy yo, papá!
Doncs fantàstic, amb aquesta felicitació vale. acabem. Carles, en Rodrigo, gràcies, que l'exposició sigui un èxit.
Vinga, gràcies.
Vinga, adéu-siau. Vinga.